Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. En Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts al programa Blau Marí. Benvinguts al número 193 d'aquest espai radiofònic que, com sabeu, està dedicat a tots els amics del món de la mar. A pescadors, a esportistes, a gastrònoms, a científics, a gent de l'àmbit cultural, tothom hi té cabuda en aquest espai, en el que durant 55 minuts repassem l'actualitat de temes ben diversos. Per tant, tenim un espai molt ampli. Avui, per exemple, el començarem parlant de biòtops artificials, els que ubica la gent de MR Diving, i els estudis d'aquests biòtops marins que hi ha instal·lats davant de Torredembarra i Altafulla. Parlarem amb Sandra i Miquel Rota. Són pare i filla que es dediquen a la ubicació d'aquests biòtops per refer algunes de les espècies del fons marí en la costa catalana, especialment amb espais sorrencs. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, avui els nostres col·laboradors i experts en temes tradicionals, Joan Argentó i Rafael Martí, ens parlaran de dues coses. Primer, ens explicaran com es pesca el porrasso pur i dur. I segon, en l'àmbit gastronòmic, ens prepararan una fregida de morulla. Pel que fa a l'acordeó del Grumet, en aquest espai musical, avui recuperarem un tema de Llúmia. El tema se'n diu La platja. Què millor que en aquesta època estival, pues, això, escoltar temes musicals relacionats amb la mar i més concretament amb la platja. A Panorama Nàutic anirem a la vela i ho farem amb Patí Català, concretament des del Club de Vela Sant Antoni de Palamós, que estan preparant per als dies 1 i 2 d'agost el trofeu Illes Formigues. Parlarem amb el comodor d'aquest club, Jordi Sabater. A Plàncton, avui d'excursió. Marxarem cap a Tarragona amb l'Aurora Requena per conèixer la reserva natural de Masia Blanca. I a l'Arjau, el Manel de Ramon, avui marxa a parlar-nos dels vaixells de joguina. Ho farà amb l'Ismael García. Per tant, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies per repetir-nos la vostra confiança, gràcies per ser-hi, per fer-nos costat. I encetem, tirem endavant, salpem el ferro avui d'aquest vaixell al Blau Marí i la seva incursió, la seva singladura número 193. Per tant, comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui al Blau Marí volem fer un seguiment d'un dels temes que hem anat desenvolupant al llarg d'aquestes temporades quan arriba l'època estival. Estem parlant de la instal·lació de biòtops artificials en algunes de les zones del litoral tarragoní. Estem parlant de que en èpoques anteriors hem parlat d'instal·lació d'aquests biòtops en llocs com Altafulla, en llocs com Torredembarra, com Salou i fins i tot com l'Ametlla de Mar. Avui amb nosaltres hi tenim a Sandra Rota i Miquel Rota, que són de HCA Spain i de, també de l'empresa MR Diving, que ens explicaran l'evolució d'aquesta instal·lació i els nous projectes, perquè no només es tracta de crear aquests biòtops, sinó de veure de cara al futur quina és la seva millor utilitat. Sandra, Miquel, benvinguts al programa. Com esteu?
Hola, bon dia.
Hola, què tal? Molt bé, molt bé.
Comentàvem que hem fet un seguiment al llarg d'aquests dos darrers anys d'aquesta instal·lació de biòtops, hem anat seguint el tema, hem vist l'objectiu d'ubicar aquests biòtops en zones on no hi ha precisament una infraestructura on la fauna i la flora marina s'hi puguin instal·lar i l'esforç que hi esteu fent, la creació d'aquests biòtops amb aquests materials molt concrets per tal de facilitar aquesta implantació. Però ara aneu una mica més enllà i el que voleu és fer un seguiment de com podeu trobar una millor utilitat en aquesta instal·lació, no?
Sí, bueno, nosaltres el que volem amb la instal·lació dels parcs també, a més de que doncs, quedin tots els prototips de biòtops en un mateix punt i realment hi hagi una regeneració més gran, és poder avalar científicament els beneficis de la implantació d'aquest tipus d'estructures, no? Perquè és evident que per l'experiència que tenim doncs, sabem que realment hi ha una regeneració de la flora i la fauna, però encara cap any fins ara doncs, ho hem fet un seguiment i ho hem estudiat científicament i per tant tenim uns resultats comprovats i contrastats. Llavors una mica és la idea que tenim aprofitant que hem instal·lat els parcs.
Aquest és, no sé si serà el tercer o el quart any des de la instal·lació del primer d'aquests biòtops, d'aquests artefactes que després, si voleu, podem recordar en quin tipus de materials estan construïts. Comentaves que el que voleu és anar més enllà i fer un seguiment científic, tot i que sí, que el que feu vosaltres cada any és comprovar-ne una mica la evolució i si aquesta fauna i aquesta flora s'hi ha acabat instal·lant en aquests biòtops, no?
Clar, el Miquel, que és el meu pare, vull dir, sempre s'ha dedicat al tema de l'aquariofília i del cultiu d'aquaris marins, i ja, inclús abans d'instal·lar aquests biòtops, ell ja sabia que serien efectius en quant a regeneració del fons del mar per l'experiència que tenia precisament en aquest àmbit. El que passa que, bueno, com t'he comentat abans, doncs, nosaltres ho teníem constatat per l'experiència, perquè sí que anàvem fent controls, però els controls que anàvem fent no els escrivíem a cap lloc, no teníem uns informes, no teníem uns materials concrets amb els que ho seguíem, no preníem sempre les mateixes mesures, era sobretot a través del que és l'observació. Llavors aquest any doncs, sí que ja anem amb instruments, anem amb fitxes, anem amb tota una sèrie de coses que fan sèrio l'estudi, no?, per entendre'ns.
Clar, amb aquest projecte, que recordem que compteu amb la col·laboració de Repsol, heu instal·lat al voltant de pràcticament 40 o 50 biòtops en tot el litoral tarragoní, no?
Sí, potser els d'aquest any més, ja.
64.
63 o 64, sí.
64.
Sí. El que passa que, mira, com t'explicava la Sandra, doncs jo fa uns 25 anys més o menys que em dedico al cultiu de roca viva, que es tracta de posar unes pedres a dintre el mar, tinc una concessió submarina, poso unes pedres a dintre el mar i les trec al cap d'un temps. Llavors, el material, que és el carbonat de calç, que és el que faig servir pels aquaris, vull dir, això jo ja tenia precedents de que això funciona bé i que és una pedra ideal perquè la vida marina s'hi enganxi, la colonitzi, com si diguéssim, aquesta pedra, no? Però aquest any el que hem fet amb aquests camps de biotops és com si diguéssim fer un estudi de més que el material que sabem que funciona, pues de diversos tipus diferents de biòtops, estudiar realment en una mateixa zona què colonitza aquest tipus. O sigui, tots estan fets amb una matèria prima, per entendre'ns, però són diferents de formes, no? Llavors, què ens interessa a nosaltres, també? Ens interessa veure quina forma, què s'hi posa, no? Què s'hi posa, què va amb quin tipus de forma. I llavors tindrem també biòtops que ens demostraran que serveixen més per cries de peixos, cries petites, biòtops on s'hi col·locaran més sars, per exemple, biòtops on s'hi col·locaran més castanyoles. Això és el que també volem anar a veure, no? O sigui, amb cada disseny diferent, que tots són diferents però són d'un patró, saber com funcionen a dintre l'aigua, no?, realment. Estan tots situats al mateix lloc, saps què vull dir? O sigui, clar, a vegades podem posar en un lloc on hi ha molt de sard, per exemple, aquest tipus de biòtop, i pensant-se que aquell era el millor. Ara, en una mateixa zona n'hem col·locat 5 de diferents i veurem realment què s'hi posa en cadascú, no?
Clar, perquè vosaltres ubicàveu aquestes infraestructures a una distància prudencial i determinada. Ara el que m'estàs dient és que heu ajuntat aquests 5 d'aquests biòtops a una distància molt més curta, molt més propera...
Molt més curta tampoc, molt més curta tampoc. Perquè hi ha una cosa, almenys aquí a Torredembarra i Altafulla, a veure, nosaltres tenim que treballar amb una profunditat d'almenys 5-6 metres de fons amb aquests biòtops. Per què? Perquè aquí les platges, a l'Ametlla potser és diferent, no? Però aquí les platges abans no agafen aquesta profunditat, quasi hi ha 200 o 300 metres de distància de la costa. Clar, no podem ubicar els biòtops molt a prop de la costa perquè els banyistes, en un dia d'una mica de mal temps, s'hi farien mal, com si diguéssim, no? Llavors els hem de posar en una profunditat on els vaixells no puguin embarrancar i on els banyistes no es puguin fer mal i puguin veure. I també et diré una cosa, és molt més segur vigilar una colla de nens des d'una embarcació, com si diguéssim, que des de l'aigua, eh? Quan estàs dintre l'aigua en veus un de nen. I quan estàs dalt d'una embarcació, doncs els veus tots, no? I si hi ha algun nen doncs, que té un problema, pots ajudar molt ràpidament. Llavors, aquests biòtops estan dintre la zona de bany. Aquest camp de biòtops està dintre la zona de bany, però molt a prop de la línia de les boies. M'explico? O sigui, tu pots fondejar amb l'embarcació arran de la línia de les boies on es marca la línia de bany, i el camp de biòtops es troba uns 20 metres, 25 metres dintre
De la zona de bany.
Això, aquí. Ara, si parléssim, per exemple, d'aquí a l'Ametlla, on tinguéssim una cala en què en seguida es fes fondo, com si diguéssim, llavors es podria posar molt més a prop de la costa, m'explico, però aquí en aquesta zona no, aquesta zona l'hem de posar pues, aquí on t'he explicat. No?
A partir d'aquí, és a dir, el que voleu també és facilitar, no?, i concretar més l'evolució d'aquesta colonització, no?, per veure quins dissenys, quines formes atrauen depenent de quin tipus d'espècies, doncs, no?
Sí, a veure, més o menys ho tenim clar, però volem, com si diguéssim, les coses les pots tenir clares, perquè tu tens una experiència, o sigui, perquè fa 25 anys que t'hi dediques i saps què li agrada amb aquest peix i què li agrada amb aquest altre, però s'ha de demostrar tot això, s'ha de filmar i s'ha d'escriure i realment doncs, no val només la paraula. No? I a part, doncs, el que t'explicava abans, no? que per fer tallers i per portar gent i perquè la gent vagi allà, llavors aquests 5 biòtops concentren molt de peix i realment fa molt de goig de veure, no? Com si diguéssim, perquè ja, per exemple, fa un mes que estan posats, encara no, i ja estan plens de peixos, i de cries, i realment encara els biòtops, no l'alga doncs, tot just ha colonitzat el biòtop, però els peixos l'endemà de posar-los ja estaven allà buscant refugi, per entendre'ns, no? Vull dir que està molt bé.
Per tant, aquests biòtops que ja fa 3-4 anys que heu ubicat al llarg de tot el litoral, la seva colonització, és a dir, la presència de vida al seu entorn, deu ser ja important, doncs.
Bueno, jo et puc dir que si t'ensenyo un biòtop d'aquests que al principi els vaig ser una mica diferents, no? Vull dir, perquè cada any intento millorar també el disseny i les formes. Aquest any, per exemple, vaig començar fent unes formes molt típiques, per entendre'ns, no? I aquest any ja faig realment escultures submarines, no? O sigui, ja intento donar una forma molt orgànica, semblant a pedres o semblant a coralls, i que dintre doncs, del medi marí doncs, ja no vegis una cosa rara, com si diguéssim, no? Però et puc assegurar doncs, que els primers que vaig posar, a veure, perquè tenen forats i perquè tenen una forma realment una mica diferent, però ja els confons amb una pedra marina totalment, vull dir, sembla que portin tota la vida allà dintre.
La seva ubicació, pel que has explicat en altres temporades, Miquel, l'ubiques en terrenys de sorra, en terrenys sorrencs, no?
A veure, aquí, en aquesta costa, ja sabem que estem en una zona de sorra, no? Potser hi ha el 99% és sorra i tenim 4 pedres escampades on el peix i alguers, els alguers sí que són importants, però de pedra en tenim poqueta, I llavors el peix busca refugi entre les algues o entre les pedres. Vull dir, a la sorra n'hi ha poc de peix, vull dir, perquè està pues, desprotegit, com si diguéssim, no? I llavors és ideal aquest tipus de biòtops perquè cada biòtop podríem dir que és un oasis de peixos, no? És un refugi, un edifici per peixos on sobretot les cries i el peix petit doncs, troba refugi dels seus depredadors i també doncs, de quan hi ha un temporal o un oleatge, doncs allà dintre s'hi troba reserat, com si diguéssim, no? I llavors en aquestes zones té molt més sentit col·locar aquest tipus de biòtops que en una zona com, per exemple, pot ser la Costa Brava, que tot és pedra, no? Llavors allà, bueno, també se n'hi poden posar, però no és tan important l'efecte que provocarà, no?
Cada quan preveieu fer aquests seguiments, aquests mostrejos d'aquests biòtops?
Bueno, en principi ara, mentre faci bon temps, ho farem cada mes. I a l'hivern, pues intentarem també fer-ho bastant, com a mínim, cada dos mesos. Però, com a mínim, ara, aquest any, cada mes, anem allà, apuntem i anem concretant. I així, doncs, també és important ara veure... Després, això ho he vist amb els altres biòtops, un cop passen 3 anys, 4 anys, el peix és territorial, també, m'explico? O sigui que quan s'instal·lin allà un grup de castanyoles, o s'instal·li un mero, o s'instal·li un congre, o qualsevol tipus de comunitat, el peix es torna territorial i tampoc veig que altres tipus d'individus s'hi col·loquin, no? O sigui, es forma una comunitat. I llavors és bastant estable. O sigui, jo, els que fa 4 anys que estan allà col·locats, et puc dir que veig cada any més o menys el mateix ja, d'animals.
Molt bé, que ja ho han fet casa seva, doncs, vaja.
Sí, és així això. Aquest són any... territorials, o sigui, defensen la casa, ja et puc assegurar.
Aquest any heu buscat la complicitat d'Ecologistes en Acció, no?
Bueno, ja fa anys que estem amb Ecologistes en Acció i també estem amb els ecologistes bueno, ara no sé el nom ben bé del Baix Gaià, també de... A veure, són gent que han entès el projecte, són gent que els agrada el projecte, que creuen que això és una mesura on s'ajuda al mar i s'ensenya, com si diguéssim, sobretot a la gent jove, que el mar s'ha de cuidar i s'ha d'estimar, i llavors doncs, ells en fan una difusió, o sigui, ells es van comprometre, sense jo dir-los, a anar doncs, pels ajuntaments de la costa d'aquí Tarragona, com si diguéssim, i explicar el projecte de què es tractava. Queden amb regidories de medi ambient, els expliquen en què consisteix tot això, i bueno, per mi perfecte, perquè pues, cada any anem augmentant una mica la difusió i cada any augmentem una mica l'extensió d'aquests biòtops, que això és important.
Doncs Miquel i Sandra Rota, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que us vagi molt bé aquest mostreig i que bueno, de cara a l'any que ve puguem conèixer ja els resultats de tot aquest seguiment que aneu de fer. Moltíssimes
molt bé,
gràcies.
Moltes gràcies. Mira, la Sandra la tinc...
Ja, estic aquí, ja.
Vale, vale. No, di a Sandra que moltes gràcies i l'any que ve ja podrem parlar dels resultats de tot aquest seguiment que teniu intenció de fer, no?, dels biòtops.
Sí, en principi és un estudi que va de juny a juny i a veure si doncs, les coses surten bé. De moment estem contents amb el que anem veient. I anirem passant els informes. Si els volguéssiu, ens els demaneu i ja us passaria el contacte de la noia que els porta i ells pot anar enviant els informes perquè, bueno, perquè pugueu comunicar si voleu.
Molt bé, doncs.
A la web.
Molt bé, doncs moltes gràcies, eh? Vinga, que vagi bé.
Adéu.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, benvinguts. Com esteu? Què tal?
Bé, aquí estem.
Bé, vinga, avui hem de sortir a pescar.
Sí.
Quina modalitat pesquera tractarem avui?
Avui pues, anirem a la sardina. El que passa que, com que el peix no mos vol entrar a la llum, pues, anirem al porrasó.
Molt bé, hem d'explicar que...
Senyor Porrasso és...
Si fos una senyera normal, utilitzaríem l'art d'encerclament, que és que en el botet anem pegant la volta a la mola, no?
Vale. I... Bueno, a la barca, sí, però això és el mateix, però sense... És tot el mateix, però sense llum.
Molt bé, és a dir, que clar, normalment, quan ho hem explicat que l'encerclament s'engega des
dins, que el peix va a la llum, i després voltem, no?
Que el peix des de la profunditat se'n va cap amunt a la superfície i tret per la llum.
Avui no hi ha llum, avui quedarà... Han passat a... a lo radar o al sonar, perquè sabem que tenim el peix baix, però no vol entrar la llum, no, no tenim sol.
És a dir, el peix no mos fa cas a la llum.
Molt bé. Com que no mos fa cas, pues, lo voltarem i la voltada esta sense llum se diu senyil porrasso.
I com atraurem el peix cap amunt?
No, no cal, perquè el tenim dalt ja, el peix ho tenim bé.
Molt bé.
El peix no ho tenim a puesto per agafar,
lo que no vol
però
és
no vol
entrar.
Anar, no vol anar a la llum.
Molt bé.
Pues apaguem la llum, se quedarà el bot damunt de la mola, que nosaltres ja sabem que està aquí, perquè el sonar mola marca.
Clar, això abans no es podia fer, però ara...
sense
clar.
Llum. Eh? Molt bé. Això es diu senyil porrasso.
Això es diu senyil porrasso. Sí. Clar, això abans no es devia
no,
poder
no,
fer,
això
però clar.
Si no hi ha los aparatos.
No, si no, clar, abans es podia fer.
Abans es podia
la tecnologia fer, permet ara pues, poder pescar d'aquesta manera.
La mola, que és una pinya, a la profunditat que es troba, i els patrons saben la sàrcia fins a la profunditat que els ho pot baixar. Si està mola, està 40 braces, no cal ni porrasso ni res, perquè saben que no. Però si està a 20,
la poden agafar.
Saben que la sàrcia els ho passarà per baix d'esta mola. I en l'aparat ho veuen que està allí i l'enxampen.
Pràcticament és senyir sense llum.
Abans no.
Senyir sense llum, senyir
la llum però sense llum.
Senyir a fosques. I a vindràs. Ara diuen... tant si vols com si no vols.
Molt bé. Pues bueno, Rafael, Joan, hasta el pròxim programa.
Pues vinga, adéu. Adéu-siau.
El ranxo a bord.
Joan Argento, Rafael Martí, què tal? Us veig aquí trafegant. Avui veig molta varietat de beix aquí, eh?
Sí, sí. Molt. Nosaltres a més anem a la poca roba. Aquí tenim una frigideta de morulla.
Morulla, és a dir, peix de morulla, de morralla, no?
Betes, quatre rucs, mollereta i peludeta.
I això ho hem de netejar o ho hem
d'escatar? Sí. Home, escatar no en t'hi descata, este peix, no. Llevat dels ruquets, però ja venen pelats els rucs, ja mos pugen.
S'ha de limpiar, s'ha de limpiar tot.
S'ha de netejar, li hem de treure el cap i la tripeta.
Sí, però a la mollereta trencant-li el cap ja surt la tripa i tot. I el roquet només cal un tallet a la tripa i treure la tripa. I les peludetes en les estisores talles el cap i la punteta de la coga i un tall al mig i fas dos talls. Això ja és tallet, ja ho veus, mira, parlant ja ho tinc netejat.
Sí. Molt bé. Llavors, ja tenim el peix preparat.
Ho llimpiem.
Netegem
bé. El peix està preparat, el deixarem escórrer una mica. Lo salo, saladet, una miqueta més que menys, que encara que és...
Fa set.
Una miqueta d'aigua.
És per a fer l'aperitiu. Sí, i així no és tampoc per a fer plat.
Com a plat no és.
Tipo aperitiu. Una miqueta ben saladet i el passarem per la farina. La paella amb bastant d'oli i calentet i a la fenya quatre voltes i a l'escorredora.
Fregidet, després deixem escorrer l'oli, no?
Sí, sí. Baix a la bandeja li posarem dos papers d'estos de cuina per a que absorbixi l'oli.
I ja està, no?
I a menjar i la gent aquí se tira de cap.
I econòmic.
Va, això pela.
Va molt barat.
Pues bueno, pues ja que ho tenim, anem-vos-ho a menjar. Vinga, fins al pròxim programa.
Adéu-siau.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del grumet avui escoltarem la música de Llúmia, el tema estiuenc, com no pot ser d'altra manera, la platja.
Veu que les coses no volen canviar i ja no és el nen que es distreia jugant. S'emporta galetes i deixa un escrit al portal. Mare, ja és hora que surti a voltar, a viure aventures i a escriure relats i anar allà on el pare un dia va fer desnudar. I dient, mira el que faig. Les llums de les cases es fan, puntets que s'aïnen i en van, i el blau reflex del mirall, Encén la foguera i es torna a estirar, calent sobre el roc des d'on veu l'oceà, i rere les blanques troba on era mirant. I els ulls blaus el miren com ones xocant, també veu la sirena. Necessitis el mar, a mi em trobaràs quan necessitis el mar. Quan necessitis el mar, a mi em trobaràs quan necessitis el mar.
Panorama Nàutic.
Avui a Panorama Nàutic hem convidat a Jordi Sabater, és el comodor del Club de Vela Sant Antoni de Palamós, i l'hem convidat precisament perquè volem que ens parli d'aquest trofeu, aquesta regata anomenada Illes Formigues, aquesta, per dir-ho d'alguna manera, aquest fet diferencial i característic de la costa palamosina. Jordi, benvingut al Blau Marí, què tal?
Hola, bon dia, què tal?
Suposo que hi ha tot preparat, tot amanit, per a que des del Club de Vela Sant Antoni organitzeu aquest clàssic, no? El trofeu Illes Formigues.
Sí, la veritat que és una regata que ja fa més de 20 anys que la fem i té un èxit molt gran perquè tothom l'està esperant. És una regata diferent, no és el típic triangle, anem costejant. De fet, és la regata de les Illes Formigues o Illes Balilles, perquè el que fem és que, depèn del vent, de la direcció del vent, si és, intentem que hi hagi senyida. No? Llavors, si fa llevant, anem a les Illes Formigues. I si fa garbí, llavors anem a les Illes Balilles, que són unes illes que estan entre S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols.
Clar, llavors, per tant, els participants fins al moment de la sortida no saben quin serà el trajecte o el recorregut que hauran de fer, doncs.
Exacte, sí. I aquí agrada, a vegades, com són dos dies, dissabte i diumenge, si tenim sort, un dia fa llevant i un altre dia fa garbí, anem als dos llocs. Doncs ha passat, al millor que està dos o tres anys anant sempre a les formigues, no? O a les Balilles. I llavors hi ha gent que diu, ostres, a veure si demà canvia el vent i tenim sort i podem anar a l'altra illa, no? Per variar.
Aquest és un fet que és un atractiu afegit o que, per contra, us resta participació? Al revés, no? Suposo que té aquesta miqueta de dir, bueno, a veure què farem aquest any, no?
Bueno, també és més il·lusionant, no? Perquè la gent està pendent, més pendent, a veure què tocarà, no? Les úniques vegades que hi ha poca participació és si el vent és molt fort, perquè llavors hi ha gent que té por de fer una travessa tan llarga, i si fa, sobretot garbí, fa una garbinada força 4 o 5, llavors, en lloc de ser els 30-35 que solen ser, participant a la regata, potser som 15 només.
Per a quina classe està organitzada? Per a quines classes hi podem participar en aquesta, bueno, en aquest trofeu?
És el nostre club és un club de patir a vela, només.
Molt bé, per tant, patir.
Sí, patir, sí.
Fa anys que l'organitzeu ja. Sí. Estic parlant d'una de les regates més conegudes de les que organitzeu en el vostre calendari.
Sí, jo crec que fa més de 20 anys. Això sí, al principi només era a les formigues. I no sé, fa cosa d'uns 15 anys vam dir, clar, és que si fa garbí anar a les formigues de través i tornar és més avorrit, no? És que el maco d'aquesta regata és el anar senyint, sempre el bordo és per terra. Llavors, quan més t'acostes a terra, va millor. Llavors, tots anem fent bordos, ja ho sabeu que el barco contravent no pot anar, tens que anar a 45 graus, no? Llavors, el zig-zag aquest el anem fent a prop de la platja, i a més la platja és molt maca, perquè és la Costa Brava, no? I et fiques per enmig de les roques, t'acostes a les cales. És una regata molt, molt maca i molt divertida.
Per tant, és una regata que pràcticament es pot seguir des de terra, doncs, no?
Sí, sí, sí. L'únic que, clar, anem més ràpid navegant, no?
Sí, podria
seguir un tall només, no?
Evidentment. Sí. Comentaves que 30 i pico de participants, no?
Sí, bueno, sobre uns 30. Jo crec que la mitja deu ser uns 30 participants.
30 participants, dos sí. Dies. Si el vent és el mateix els dos dies, feu el mateix recorregut els dos dies?
El mateix recorregut, sí.
El mateix recorregut els dos dies. I llavors suposo que sumeu els dos resultats, no?
Clar, fem, bueno, se sumen els dos resultats i com si fos una regata normal. La puntuació és igual que una regata normal, l'únic que es fa una travessa.
Estem parlant del trofeu Illes Formigues, que tindrà lloc els dies 1 i 2 d'agost. A part, quines altres proves teniu en el calendari al llarg d'aquest estiu?
Bueno, després el 1-2 pues seria el 8 i 9. Tenim la regata social, que és la regata pels socis que fem cada any. I a l'altre cap de setmana, que llavors seria el 15 i 16, és la regata més important de l'estiu, que és el Gran Premi Sant Antoni, que aquesta regata sí que igual fa 45 anys que es fa des que es va inaugurar el club. I és una regata de nivell 2. I aquesta regata sol venir gent d'altres clubs, de Badalona, de Barcelona i Masnou, sobretot.
Per tant, aquesta regata podríem dir que té una participació més important?
Sí, perquè puntua pel circuit, pel rànquing. Bueno, de fet, és la segona regata més important que fem al club, perquè la més important de totes és fem una regata internacional al desembre, que és la International Guido de Porter Cup. I aquí sí que, a més, venen belgues, venen alemans, francesos. Aquesta ja seria la regata més important que fem.
Clar, suposo que deu passar una mica com amb la Christmas Race, que en aquesta època el que passa sí. És que, que hi ha molta gent dels països del nord que venen a, bueno, que venen a entrenar i venen a de preparació, no? Suposo també.
Sí, bueno, nosaltres la fem una setmana abans que la Christmas Race.
Molt bé.
El que passa que és només per patir a vela.
És, no? només per patir a vela. Sí. Doncs, escolta, Jordi Sabater, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que, bueno, tant aquesta que tenim més propera pels dies 1 i 2 d'agost, que és la de les Illes Formigues, com per a la resta d'activitats, pues que tingueu molta sort, que tinguem molt d'èxit i ens seguim parlant.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Un abraçat a tots.
Plàncton.
I avui a la secció de Plàncton toca sortida. Per tant, ens posem en mans de la nostra especialista particular, l'Aurora Requena, que des de Plàncton ens doncs, portarà d'excursió. Aurora, avui a on anirem?
Hola, què tal? Doncs avui a Masia Blanca, a Tarragona.
Masia Blanca, això està a Tarragona, la costa tarragonina. Eh?
Efectivament.
Pues bueno, agafem l'autobús i anem cap allà. Què hi trobarem? Què és la Masia Blanca?
Bueno, doncs la Masia Blanca és la única reserva de pesca que trobem a Catalunya, una reserva de pesca del Ministeri que trobem a Catalunya. És realment un lloc bastant especial i bastant únic. La reserva té una àrea més o menys d'unes 320 hectàrees, val? I té una forma de mig cercle. És bastant curiosa i per aquesta forma que té de mig cercle, molts cops les reserves són totalment rodones o quadrades, aquesta fa de mig cercle, i està enganxada a una platja de sorra de Comarruga. Val? Una platja que, de fet, té bastant ocupació turística durant l'estiu. I a l'extrem nord de la reserva rodeja, es fa límit complet amb el port de Comarruga. Així que, bueno, és una reserva una mica... La situació geogràfica és com una mica curiosa i, bueno, i si vas a aquesta platja, pots dir que t'estàs banyant en una reserva de pesca, que això no és molt comú.
Com a reserva de pesca, suposo que hi podem trobar espècies marines i protegides, doncs.
Efectivament. Bueno, com a totes les àrees de marines, la reserva de Masia Blanca està zonificada. Això què vol dir? Això vol dir que té una àrea, que és una reserva que es diu àrea integral, que és la més protegida, on no es pot pescar. Val? Aquesta és una àrea petita, d'unes 43 hectàrees, que fa així forma arrodonida i que està enganxada a la platja de Comarruga. I després tot el que rodeja aquesta àrea integral és una àrea d'amortiment on sí que es pot pescar, però només es pot pescar amb tresmall i palangre, que són els tipus d'arts tradicionals de la zona.
En tot cas, sí que es podeu poder visitar, es pot veure el que hi ha allà baix, no?
Es pot visitar, després pots bucejar, primer has de demanar permís, com és normal en aquest tipus d'espais protegits, i òbviament pots fer l'snorkel, pots entrar a l'aigua directament des de la platja, com veieu, estàs en un minut estàs dins de la reserva, o si no te pots anar a l'aula de la natura que té aquesta reserva, val? Que si no tens material te'l presten i que et porten amb un vaixell al mig de la reserva i et llancen a un lloc que té uns 5-7 metres i bueno, la veritat és que fer snorkel aquí és super, super interessant, super xulo. Et trobes unes bandes rocoses que són perpendiculars a la platja, que estan plenes de forats i plenes d'amagatats per la fauna del lloc. I el que tu deies, aquí et pots trobar de merus, de morenes, merus bastant grans, eh? I de morenes, de corballos, et pots trobar un munt de fauna. I aquestes bandes de roques que es diem es coneixen localment com el roquissar del Vendrell. I en ecologia marina, el tipus de roca que conforma aquestes bandes es coneix com a grapissar. Dius, grapissar, ja estem amb paraules estranyes. Què és un grapissar?
Què és un grapissar?
Què és un grapissar? Doncs són unes estructures de pedra calcària, però no només és pedra. A sobre d'aquí creixen unes algues vermelles, també calcàries, és a dir, que té una estructura dureta, no són aquestes algues blandes que ens trobem a la vora de la platja. Té una estructura dura. I tenen al voltant seu restes de petxines, de cargol, de gorgònies, i tot això forma com una catifa, val? En tres dimensions, d'on a sobre li creixen més algues, esponges, briozó, I tot això que sí que sembla que és roca, però realment és una estructura bastant delicada. Si t'agafes per veure algun peixet o veure alguna estrella, el que sigui, és bastant fàcil que t'emportis un tros i te'l trenquis, o si li dones amb una aleta també.
Per tant, s'ha d'anar molt en compte.
S'ha d'anar molt en compte, i de fet, per això aquest joc es reserva, perquè és com una mena de petit oasi entre les fonts més sorrents que es troben a la província, no? És bastant especial aquest tipus de formació que tenim, geològica que tenim aquí, i que això i que afavoreix doncs, un munt d'animals, de crustacis, de llagostes... Bueno, de fet, és un paradís per als pescadors submarins, el que passa que, clar, que com que es reserva no s'hi poden acostar a pescar.
I, a més, suposo que clar, tota aquesta fauna i aquesta flora gira a l'entorn d'aquestes estructures, no?
Efectivament, sí. Més que res te les pots trobar en aquestes estructures de barres, però després, entre aquestes barres de pedra, també hi ha praderies de posidònia i també fons de sorra, que tot i que no tinguin la mateixa quantitat de diversitat, sí que també ens trobem molts organismes que són menjats pels molts, pels serrans o els tords. Així que en tot en conjunt, la Reserva de Masia Blanca és un lloc amb bastant biodiversitat i un lloc on es pot gaudir molt, molt, molt de la vida submarina.
Pues ens ha agradat molt aquesta visita a Masia Blanca. Alguna cosa més, Aurora?
Doncs que no trigueu i agafeu l'autobús i anem tots a Masia Blanca.
Doncs, Aurora, moltíssimes gràcies per aquesta excursió. Ens retrobem al pròxim programa. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callao de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callao a la xarxa. L'Arxau.
Aquesta setmana, com sempre, el Manel de Ramon ens atensarà un tema relacionat amb l'àmbit marítim, però des del punt de vista de les arts, de la ciència, de la cultura. Avui parlarem precisament de vaixells de joguina, que no n'havíeu sentit parlar mai. Doncs per això està el Manel, per explicar-nos-ho en la seva conversa amb el seu col·laborador aquesta setmana, amb Ismael García.
Avui en el nostre espai de l'Arxau anem a dedicar-vos a parlar de la gent més jove, de tallers per als més petits o també per als aficionats de la construcció de vaixells de joguina, perquè anem a parlar d'aquesta iniciativa que des de l'àrea d'educació del Museu Marítim de Barcelona es porta a cap des de l'àrea d'educació i activitats. Anem a parlar amb el tècnic d'aquesta àrea, precisament Ismael García. Què tal? Benvingut al programa.
Hola, què tal?
Una iniciativa vacacional, pràcticament, per tal que aquelles persones que tenen una mica de temps lliure, aquests nens o persones que no siguin tan petites però els agrada doncs, fer vaixells de joguina, i puguen participar, no?
Sí, mira, nosaltres cada any, cada estiu, fem molt bé, fem activitats adreçades no només a casals d'estiu, sinó també a públic individual, que aprofita aquestes dates per fer activitats. I doncs enguany hem preparat un parell d'activitats que tenen a veure amb la construcció de vaixells de joguina.
I quines són aquestes activitats en concret?
Bueno, nosaltres al museu fa temps que oferim tota una sèrie de propostes relacionades amb la construcció de vaixells de joguina. Fet des de la típica construcció d'una barca amb la closca de nou fins a bueno, un submarí amb una ampolla de plàstic. Llavors, enguany posem dues activitats, una que és vaixells estampats i una altra que és un bot de vent. Llavors, la de vaixells estampats...
Vaixells estampats i bot de vent, clar, perquè sortíem del vaixell més primitiu de joguina, que seria la closca de nou, eh? Aquesta, que sí que
sí,
és...
Sí, seria la típica i clàssica i fàcil de fer.
Sí, la més ancestral, diguem-ho així, sí, no? Fins sí. A algunes coses potser més sofisticades, com aquests vaixells estampats o vaixells de vent, que ara ens explicaràs en què consisteix.
Sí, bueno, el bot de vent en realitat és un... Bueno, és una activitat que s'adreça als casals d'estiu, als esplais, i que es fa entre setmana, pel matí. I bueno, el que consisteix és en que amb un material que suri, com ara un tros de fusta, un tros de goma eva, retallem aquest material amb la forma d'un vaixell i fem un forat al mig. Llavors hi passem una canya d'aquestes de refresc i per la part de sota, la que queda per sobre de l'aigua, en aquesta canyeta hi posem un globus inflat. Uh-huh. I l'aire que hi ha dins del globus surt per la part de darrere, per la part de sota del vaixell, on hi ha la canya, i llavors doncs, surt la barca com si fos una doncs, propulsió.
Una motora, vaja.
Sí, pràcticament. Sí.
Doncs aquesta seria una d'aquestes activitats que es fan al Museu Marítim de Barcelona amb aquest vaixell en bot de vent. Aquesta seria una de les idees, si la voleu construir o si voleu passar pel museu a que us ensenyen a construir-la. I l'altre és un vaixell estampat.
Sí, aquesta és la única proposta que fem de vaixell de joguina que no seria navegable, diguéssim. Tota la resta són, doncs això, joguines que un cop les han construït els nens, que jo crec que veiem que això també li dona un valor afegit, perquè és una cosa que fa el nen mateix, és un objecte que construeix ell i que després li permet jugar. Mm-hmm. I en concret aquesta del vaixell estampat en realitat és agafar un tros de matèria que tingui un cert volum, com una planxa de suro o una planxa de goma eva o de por expand, uh-huh. Donar-li també la forma del buc d'un vaixell i llavors això posar-ho com si fos un tampó a sobre d'un coixinet d'aquests de tinta i això es pot estampar doncs, amb un paper o amb una samarreta o a la pell fins i tot també. Per fer-se un tatu.
Un tatu, mira. Doncs també és una idea original. A qui s'ha dedicat aquest taller? Especialment als nens?
Aquest últim en concret està adreçat a famílies.
A famílies?
Aquest es fa els dijous d'aquest mes de juliol per la tarda.
Molt bé.
I és una activitat familiar que fem tant per adults com per nens.
Quina resposta reben aquests tallers per part dels nens i nenes de Catalunya i per aquells que són aficionats a la construcció de vaixells de joguina?
Bueno, jo crec que és una resposta molt positiva perquè d'alguna manera estem incentivant la creativitat dels nens perquè nosaltres només donem les directrius de com s'ha de fer, però en realitat després cada nen i cada pare o cada acompanyant doncs són ells els que desenvolupen la seva creativitat i ens trobem amb vaixells realment espectaculars, vull dir, ja de tot tipus. I en aquest sentit, el que us comentava abans, el fet que sigui el propi nen el qui se'l faci li dona un valor afegit molt, molt important a aquesta proposta.
Fins ara, quins tipus de vaixells heu fet com a més destacats? Aquells que tu diries han estat la sensació?
A veure, és que n'hi ha de molts tipus. Vam fer un que era un patí de vela. Llavors, el bo que té aquestes propostes, que són materials que es poden trobar per casa, són materials molt, molt fàcils d'aconseguir.
I assequibles, a més, no?
Sí, molt, no t'has de gastar pràcticament res, perquè és el que comento, són materials molt, molt fàcils, amb pinces de cens de la roba, per exemple, o amb una ampolla de plàstic d'aigua buida, o bueno, amb un tap de suro i una peça metàl·lica, doncs amb tot això podem fer diferents tipus de vaixells. Nosaltres tenim un interès on podeu trobar doncs, això, totes les propostes que fem nosaltres i també d'altres que hem trobat a internet, que són propostes molt, molt divertides i que per passar una bona estona, la veritat és que són molt bones. Si vols et dic l'adreça del Pinterest...
Sí, sí, tal que sí.
És pinterest.com/mmbeducació.
Doncs ja ho sabem, pinterest.com/mmb, que serà Museu Marítim de Barcelona.
Exacte, sí.
Punt educació.
No, mmbeducació.
Educació, molt bé.
És el punt, sí.
Doncs ja ho saben, aquesta és l'activitat que el Museu Marítim de Barcelona està fent per en aquest estiu, per als joves i no tan joves. Podeu consultar-ho també en aquesta adreça per tal de conèixer quines són les idees per passar una bona estona fent vaixells de joguina. Ismael García, tècnic de l'àrea d'educació i activitats del Museu Marítim, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada. A reveure. Adéu-siau.
Molt bé, moltes gràcies, Manel. També gràcies a l'Ismael García des del Museu Marítim de Barcelona. de com despertar la imaginació dels joves i no tan joves a través de la construcció de vaixells en materials habituals, en materials dels que tenim diàriament a les mans. Fins aquí el nostre Blau Marí d'avui, com sempre amb la col·laboració inestimable de Rafael Martí i Joan Argentó a la part més tradicional i gastronòmica, de l'Aurora Requena en el seu apartat des de plàncton, divulgació i serveis marins i els seus coneixements en oceanografia, i del Manel de Ramon, com és habitual també en l'àmbit de la cultura, els museus i tot allò que té a veure amb aquests aspectes relacionats amb el mar. L'encetàvem parlant de biòtops artificials, de biòtops marins. Hem parlat amb Sandra i Miquel Rot, amb la gent de MR Diving, i aquests estudis dels biòtops que porten instal·lant des de fa 3 temporades a la costa tarragonina, en espais sorrencs per a la regeneració d'algunes espècies. I aquest estudi que han decidit engegar per tindre constatació de quines són les espècies que més s'hi ubiquen. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Rafael i el Joan ens han parlat de com es pesca el porrasso, aquesta pesca de peix blau, però sense l'ajuda de la llum. Al Rancho Bold hem parlat de com aprofitar la morulla, la morralla, això que en diuen, el peix aquest petit per fer caldo, doncs també es pot fer una bona fregida per fer un bon aperitiu. A l'acordió del Grumet hem rebut la gent de Llúmia i el tema la platja, un tema refrescant. A Panorama Nàutic hem marxat fins a Palamós, hem parlat amb la gent del Club de Vela Sant Antoni, que organitzen pels dies 1 i 2 el trofeu Illes Formigues. Amb patí català, A Plàncton, l'Aurora Arquena ens ha parlat d'aquesta reserva natural, d'aquesta reserva administrativa que és Masia Blanca, al litoral tarragoní. I a l'Arjau, el Manel de Ramon ens ha parlat amb la col·laboració de l'Ismael García des del Museu Marítim de Barcelona sobre aquests tallers de cara a l'estiu de construcció de vaixells de joguina. Ho deixarem aquí, com sempre, agraint-vos la vostra col·laboració, agraint també la col·laboració de la gent que ens ajuda cada setmana a fer possible aquest espai. En definitiva, la gent de la mar, la gent de les confraries de pescadors, la gent dels clubs nàutics, la gent dels museus, la gent relacionada amb el món nàutic, marítim i pesquer. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Ens veiem la pròxima setmana. Moltíssimes gràcies. Adeu-siau i fins al pròxim Blau Marí.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.